com dèiem, el focus s'està posant, sobretot, en els jutges. Tant la Generalitat com els epidemiòlegs han assenyalat directament la justícia per acusar-la d'extralimitar-se, d'estar fent d'epidemiòlegs, diuen. I per això avui vull parlar també amb una de les portaveus d'una de les associacions de jutges i jutgesses amb més afiliats de Catalunya, és la Maria del Prado Escoda Merino, de Jutgesses i Jutges per la Democràcia a Catalunya. Senyora del Prado Escoda Merino, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Li volia preguntar, entén aquestes crítiques que està rebent els jutges per part d'algunes administracions, també dels epidemiòlegs?
Bueno, nosaltres totes les crítiques sempre les entenem i les respectem, és normal, perquè la situació ha estat i continua sent molt complicada. És una situació problemàtica i difícil a nivell sanitari, però que a nosaltres ens toca intervenir no com a epidemiòlegs, que vull deixar molt clar això, ni ho som ni ho volem ser, sinó que hem d'intervenir perquè no ens queda altra quan hi ha restriccions de drets fonamentals. Els jutges, jutgesses dels tribunals, en aquest cas del contenciós administratiu, han d'intervenir quan s'adopten mesures que tenen una incidència, que poden restringir llibertats fonamentals, com és la llibertat de circulació. I això succeeix amb el toc de queda. Què ha passat? Que hi ha hagut una evolució, també. No estem igual ara que fa 2 anys, no estem igual ara que fa 2 mesos. Hem de pensar que fa 2 mesos, més o menys, que no em vull equivocar, quan se va adoptar el toc de queda aquí a Catalunya, no teníem el paraigües de l'estat d'alarma. Teníem uns índexs i unes tasses de transmissió altes. Realment estàvem tots una altra vegada molt assustats. I en aquelles circumstàncies, el nostre Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Sala de Contenciós Administratiu, va autoritzar el toc de queda, cosa que altres comunitats autònomes no va ser així, perquè a més és una qüestió que jurídicament és una miqueta discutida, que es pugui limitar la llibertat de circulació sense el paraigües de l'estat d'alarma, i s'ha fet, se va autoritzar. Però les circumstàncies d'avui en dia són diferents. Han passat quasi 2 mesos on alguns municipis i ciutats han estat amb el toc de queda, és a dir, la gent no poden sortir d'una hora a una determinada hora per la nit. A més, continua sense existir paraigües de l'estat d'alarma ni cap altra llei similar que ho empari. I la realitat és que els índexs han baixat, les tasses de transmissió han baixat, aquells índexs que utilitzaven de referència abans han anat reduint-se. Llavors, com que les circumstàncies no són les mateixes, s'ha de valorar de manera diferent. I al final nosaltres el que fem, com dic jo, és ponderar drets. I com ponderem drets? Pues com si poséssim una balança. Però les nostres balances no són digitals, són balances a l'antiga. I al final, pues, en unes determinades circumstàncies, fa 2 mesos, la balança, evidentment, es decantava per a donar més preponderància a la salut enfront de la llibertat de circulació, però ara les circumstàncies han canviat i aquesta balança s'està decantant cap a l'altre costat per a posar una miqueta de límit a aquesta restricció al toc de queda, és a dir, en algunes ciutats, en algunes poblacions. I a més, perquè també hi ha hagut la intenció de modificar aquests índexs de referència, i podem córrer el risc que al final sempre els jutges tenim aquesta por de començar a autoritzar, permetre, i quan et dones compte, pues et quedes sense drets. Perquè al final, si vas autoritzant i vas permetent i va passant el temps, inclús vas permetent amb tasses i índexs que cada vegada són més baixos, perquè estem modificant aquests índexs, al principi eren de 400 per cada 100.000 habitants, llavors es volia de 250 per cada 100.000 habitants, i ara sembla que es volia de 125 per cada 100.000 habitants. Al final, l'està restringint tant aquest dret que podria semblar que al final sigui com una suspensió de drets, no? Que ja es va pronunciar el Tribunal Constitucional al respecte i ens va alertar a tots. Hem d'anar una mica en compte en aquestes circumstàncies. I per últim, també es donava a entendre en aquesta petició d'autorització del toc de queda que ja no és que hi hagi determinats municipis o ciutats, poblacions, que la tassa la tassa està elevada, sinó que a més es justificava amb que altres, com que són limítrofes, si en un municipi hi ha un toc de queda, pues la gent se'n va al municipi del costat a fer el botellot. Clar, això com a únic criteri, clar, no, nosaltres no ho podem utilitzar a nivell jurídic, perquè nosaltres al final resolem jurídicament. Mirem si la decisió, la norma, pues és legal, és proporcionada, és ponderada, no només per criteris sanitaris, perquè si només haguéssim de decidir allò que ens beneficia sanitàriament, exclusivament, podríem donar lloc, que és el que vull dir, autoritzar mesures que restringeixen i molt drets fonamentals. Llavors, nosaltres no podem decidir només com a epidemiòlegs, no, perquè no ho som.
Una de les coses que de fet, apunten, per exemple, el govern, els epidemiòlegs, però, per exemple, també l'alcalde de Tarragona, és que, concretament, en un context de pandèmia, no es pot, diuen, destriar l'ordre públic de la salut. Clar, aquí què diuen?
És una mica el que he explicat. Al final, no es pot, clar, evidentment, no es pot decidir exclusivament en raó a l'ordre públic i tampoc separar-ho ni ajuntar-ho. Es valoren tot en un conjunt. Es valoren les tasses d'incidència, els índexs que fins ara s'han tingut en compte. Es valora quant temps portem de toc de queda. Si la cosa ha anat bé o ha anat malament, realment els jutges a la seva resolució tenen en compte que les mesures que s'han adoptat han anat bé i per això mateix s'han anat reduint les tasses. Però això no es pot continuar mantenint indefinidament. I perquè és que al final tampoc s'ha de tenir en compte l'ordre públic, però no exclusivament l'ordre públic, ni una cosa ni l'altra, perquè s'ha de tenir en compte tots els factors per a valorar si una mesura és proporcionada o no és proporcionada. I el que venen a explicar, que és el que comentaven alguns tertulians, és que també hi ha mesures administratives, i les tenim mitjans, per a poder controlar els botellots com han existit sempre, perquè al final pràcticament ciutats, pobles, avui en dia ja tot arreu hi ha restriccions per als botellots, estan prohibits a la majoria que jo conegui, la majoria dels que conec, municipis, ciutats, està prohibit. Una altra cosa és que ja hauríem de veure, però això ens correspon a l'administració, no ens toca a nosaltres, com s'organitzen per a poder distribuir els mitjans personals que tenen, és a dir, la policia local, la Guàrdia Urbana, si tenen mitjans suficients, com s'hauran d'organitzar els torns, però si es fa de dia, per què no s'ha de poder fer de nit? I al final l'únic problema tampoc són els botellots, perquè també hi ha hagut durant tota la pandèmia festes privades, és a dir, que també hi ha un toc de queda, però la gent que el vol incomplir reiteradament, perquè hi ha gent jove que potser no, tot que sigui, no? Això són qüestions psicològiques que ja no se'ns escapen a nosaltres, i segur que ho explicaran després, que ho estan incomplint d'una manera o d'una altra. Llavors, doncs, bueno, haurem de recórrer altres mecanismes, no? El que no podem fer és entrar en aquest cercle viciós, que deia en Tertuliano, d'anar restringint i restringint, perquè com que és la solució més fàcil, però és la més dràstica. Llavors, això ho hem de tenir en compte. És la més fàcil, però és la més dràstica.
Hi ha un dels arguments que s'ha donat sovint i que es donava sobretot en la primera fase de la pandèmia per restringir, que és el nivell d'ocupació a les UCIs. Ara mateix continua molt elevat, a 461 llits d'UCI plens, i de fet, Salut és un dels arguments que dona. Si això ho haguessin utilitzat com a criteri, per exemple, en lloc d'utilitzar la incidència, aquí hauria pogut variar la decisió de la justícia?
Probablement no, perquè no és un únic criteri. Al final es tenen en compte, com he dit, diverses circumstàncies. No només són els malalts que estan a la UCI, perquè també hem escoltat reiteradament dels mitjans de comunicació com ens explicaven que al final el número de persones que estan a la UCI també és el resultat, perquè aquesta malaltia, aquest virus, té una evolució. I com que té aquesta evolució, la gent que està a la UCI és perquè ja porten dies d'evolució i probablement venen d'una tassa d'incidència, una tassa de contagis que ha sigut prèviament elevada. I al final el resultat, per molt que no, hi ha aquesta disparitat dels índexs, perquè per un costat sembla que baixin els contagis, i realment baixen, però per l'altre costat aquestes persones que han anat evolucionant doncs han acabat, algunes d'elles, malauradament, a la UCI, amb cuidados intensius. Llavors és això que succeeix, però és que nosaltres no podem tenir en compte només, com he dit, un únic factor, una única dada. Hem de tenir en compte totes les dades que se'ns posen damunt de la taula, totes. La tasa d'incidència, si hi ha, no, que no hi ha un paraigües d'estat d'alarma, que portem dos mesos de toc de queda, que la situació en aquells municipis, en aquelles ciutats, pensin que també hi havia municipis en què inclús no arribaven ni a l'índex de referència que es demanava ara de tenir en compte. Llavors és una miqueta tot, es valora tot en un conjunt. Al final nosaltres hem de valorar tot en un conjunt, no només una dada.
No és una pregunta. En relació a això que comentava, a l'hora de valorar diferents índexs, els jutges compten amb l'assessorament, des del desconeixement ho pregunto, amb l'assessorament d'experts en aquesta qüestió, perquè una cosa és nosaltres que podem llegir les dades i pensar, mira, aquí passa això, puja, baixa això, però no sé si a l'hora de prendre decisions tan transcendentals com això cal entrar-hi més a fons?
Miri, nosaltres a l'hora de decidir no tenim cap assessor de cap tipus. Decidim amb el material que ens aporten les parts. Uh-huh. És a dir, si ens aporten unes dades sanitàries, ens basarem en aquelles dades sanitàries i amb l'explicació més o menys acurada que facin d'aquestes dades. Realment no, ja tenim prou feina nosaltres amb els mecanismes que tenim. Vull dir, no tenim assessors de cap tipus. És el que les parts ens portin. Si ens han aportat un dictamen especialistes, si ens han aportat algun informe també elaborat per especialistes, però tot el que les parts que demanden, que recurrissin, ens porten a nosaltres. Nosaltres, clar, en principi no. Són altres coses molt concretes, amb altres procediments, que sí que tenim metges forenses, però són altres qüestions, per valorar lesions i tal. Però en principi, perquè no li ha a la ciutadania, i més en aquest tipus de procediment administratiu, és el que les parts ens porten. Tot allò, aquells informes, aquells dictàmens, tot el que ells ens portin i com nos ho expliquin. Perquè, clar, evidentment, ni tenim assessors ni som metges nosaltres.
Àlex Subero.
Sí, des de la Generalitat, alguns partits, també des dels ajuntaments o des de diferents ajuntaments, s'ha reclamat que per intentar fer front a aquesta situació i evitar també pues, el que s'està donant entre diferents comunitats, amb tribunals de justícia que sí permeten els tocs de queda, d'altres que no, doncs que s'apliqui o s'intenti impulsar una norma estatal. Aquesta seria una solució o realment és una fal·làcia perquè, en el fons, si hi hagués una norma estatal també hi hauria les seves limitacions i al final els jutges també haurien de limitar, doncs, com ha ocorregut a Catalunya, però podria ser una solució en aquest sentit, una norma estatal que establís una única direcció per totes les comunitats en aquest sentit?
Sí que ho podria ser, de fet, nosaltres ho hem valorat i ja portem temps, no?, donant-nos compte des de l'inici, que quan vam veure que es tenien que adoptar mesures restrictives de drets fonamentals, acudien a la normativa existent i realment donava la sensació que havia un buit, perquè la normativa que havia o era o recórrer l'estat d'alarma, que ara resulta que diuen que potser no, tampoc era suficient per determinades mesures, o acudir a normativa administrativa de salut pública i de seguretat ciutadana, que era normativa molt genèrica, excessivament genèrica, que semblava que o ho permetia tot o no permetia res, depèn de com ho interpretessis. Realment havia un buit. I aquest buit ha anat passant el temps i clar, evidentment, nosaltres també considerem que no estaria mal que s'anessin plantejant i elaborant una norma, perquè no sabem el temps que durarà aquesta situació o si podria haver alguna similar d'aquí 5 anys, 10 anys, no ho sabem. Llavors, estaria bé tenir una normativa específica al respecte. I que llavors les diferències interpretatives dependran de com se redacti. Les normes han de ser genèriques, però com més acurada sigui la redacció i més precisa, és a dir, que prevegi totes les situacions o la majoria de situacions que es podrien produir, pues donarà menys lloc a diferències interpretatives. Ara, clar, també som conscients que això porta un treball, eh? Porta un treball. Elaborar una norma també som conscients de que porta un treball, un estudi, i que se n'estan elaborant moltes. Llavors, pues, aquesta n'és una més. Però sí que probablement seria, no sé si seria la solució, però sí que seria necessari. Necessari per evitar totes aquestes qüestions.
Sílvia.
Hola, bon dia, senyora Escoda.
Hola, bon dia.
En el cas de Catalunya en concret, s'entén que el tribunal no contradiu en si les mesures sanitàries, sinó que li està dient al govern que apliqui les mesures que de moment ja té. Es pot interpretar darrere d'aquest debat que el govern no sap ben bé com aplicar aquestes mesures?
Bueno, jo no em correspon a això, la veritat, no arribo més enllà. I no sé la intenció que hi ha detrás d'una resolució, no. Jo m'he llegit la resolució i he explicat una miqueta el que jo interpreto, el que jo he llegit i el que jo entenc. Jo crec que el que succeeix és el que he dit. Han passat 2 mesos, s'han adoptat mesures, aquestes mesures han funcionat i no es poden perpetuar. Se poden adoptar en municipis que al començament la situació era contrària a la d'altres. És a dir, que al començament estaven en una situació molt favorable, però ara estan en una situació molt desfavorable, llavors sí. Però els que estaven en una situació molt desfavorable i ara han anat millorant, no les poden mantenir, no les poden perpetuar, sinó que hauran d'acudir pues, a les mesures administratives, als recursos administratius que tinguin per a controlar tot això.
Senyora Maria del Prado Escoda Merino, portaveu de l'Associació Jutgesses i Jutges per la Democràcia a Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Bona tarda a vostès, bon dia.